Són les 7, bona tarda.
Notícies Vespre, amb Elena Molist.
L'incendi que ahir va cremar una empresa de reciclatge de plàstic a Can Roqueta està lluny d'extingir-se del tot. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Tot i que els bombers el donen per estabilitzat, les flames encara trigaran en extingir-se del tot, donat que el material que crema és altament inflamable. L'inspector Jordi Bosch alerta que la situació és de calma tensa.
Les feines de llarga durada no tenen, diguem. Has d'estar allà perquè si te'n vas, ja et dic, en mitja hora torna a agafar amb força. I, per tant, es torna a veure flama i tornaríem a arribar a la situació, diguem, d'inici, igual en una hora, no gaire estona. Per tant, la nostra presència allà és fixa.
Un total de 8 dotacions dels bombers es mantenen treballant a la nau afectada.
I en política ha començat la campanya electoral del 23 de juliol.
Els diferents partits polítics han començat a desvelar els cartells de campanya. Els primers en fer-ho han sigut Junts per Catalunya, amb un acte aquesta mateixa tarda al Racó del Campanar.
I en esports ja tenim el segon fitxatge del centre d'esports.
Es tracta de Carlos Beitia, un migcampista valencià que ja havia jugat al club arlequinat durant la temporada de l'ascens a segona divisió. La incorporació de Beitia arriba a poc més de 24 hores després de l'anunci del fitxatge de Guillem Naranjo.
Tot plegat, us ho ampliarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so i també amb els equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
De pluja no podia ser d'una altra manera, accidents a tot arreu. A la C58, retencions, moltes cues de retencions, ànims i paciència. A la Ronda de Dalt, en els dos sentits, també retencions. I a l'arribant a Sabadell, la situació està prou bé, per tant, mira, vosaltres sortiu guanyant, la veritat.
El temps.
Com dèiem, plou a Sabadell a aquesta hora, al centre i suposo que arreu de la ciutat. Què passarà les pròximes hores? Tindrem una nit tranquil·la i fresca per dormir amb tranquil·litat. Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do i molt pendents de les tempestes que estan entrant des de l'Aragó. Han anat afectant algunes comarques de Tarragona i, de fet, amb alguna pedregada que ha anat entrant per la Terra Alta i també en alguns municipis ja en aquests moments entre la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Segrià. I d'aquí a poca estona arribarà aquesta tempesta forta fins al mar, en el cas de la Costa Daurada. Per tant, compta el Baix Camp, el Baix Ebre, fins i tot el Tarragonès, perquè en algun moment plourà amb ganes. I independentment, algun ruixat anirà caient les immediates hores a la Catalunya Central, a gran part de la resta de comarques de Lleida i també les de Barcelona. Alguna d'aquestes ruixades tornarà a ser intensa ja al llarg del vespre i la nit al nord de Lleida. A la Costa Brava, més clarianes que no pas pluja, però també alguna gotellada arribarà quan es vagi fent de nit, bàsicament. Demà, al matí, tranquil·litat, i a la tarda, noves tempestes, que, atenció, a Lleida i les Terres de l'Ebre acabaran sent bastant fortes. Us seguirem a la xarxa.
Entrem en matèria. L'incendi en una nau de reciclatge de plàstic del polígon de Can Roqueta encara trigarà uns dies a extingir-se del tot. El material calcinat és altament inflamable i la gran quantitat acumulada i que encara crema ha obligat els bombers a mantenir-se activats nit i dia en aquest punt. L'inspector Jordi Bosch ha explicat en declaracions a Ràdio Sabadell que els treballs consisteixen en remoure el plàstic fos per anar apagant les flames que hi ha sota. Núria García, molt bona tarda.
Bona tarda, Elena. Uns treballs que no són complexos, però que sí que han de ser constants. I és que si el material es deixa de remullar, en menys d'una hora les flames podrien revifar i que el foc acabés sent igual de virulent que quan va iniciar-se. L'inspector dels bombers, Jordi Bosch, ha dit que estan buscant una màquina més gran que la que estan fent servir ara per moure el material més ràpidament, de manera que l'avenç dels treballs anirà en funció d'això.
Estem intentant localitzar alguna màquina, l'empresa en té una tipus Manitou, una JCB, que el que fa és intentar treure part del material per anar-lo escampant a la meitat del pati que ha quedat net d'acumulació de plàstics, i llavors els nostres mitjans el que fan és remullar-ho i intentar extingir el que a poc a poc es va desfer. Doncs ara estem a l'espera de si podem localitzar una màquina més grossa, perquè la que hi ha ara, diguem, no té prou força per aquesta capa que et deia de plàstic fos, que fa que no ens deixi accedir més avall.
Un total de 8 dotacions dels bombers es mantenen treballant a la nau industrial afectada, on avui els treballadors no han pogut anar-hi a treballar per motius de seguretat. Malgrat això, el foc es dona per controlat.
Tenim el foc que va estar controlat, el tenim localitzat de tot el que és el pati, sense que hi hagi afectacions a altres empreses. El que passa que és una pila grossa de plàstic triturat, que deu fer ben bé 20 per 40 metres i al voltant de 5-6 metres d'altura bons.
L'incendi a l'empresa Rialplast es va declarar ahir al migdia de manera fortuïta, tot i que inicialment es va dir que havia començat per una crema de plàstic que es va descontrolar. El foc va provocar una gran fumera negra, visible des de diferents punts de Sabadell i la comarca.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Canviem radicalment de tema. L'acord per tirar endavant la Ronda Nord podria ser imminent. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha obert la porta en declaracions a l'agència EFE a signar aquest protocol demà mateix a la seu del Consell Comarcal. D'aquesta manera es compliria amb la demanda que els alcaldes de Sabadell, Terrassa i Castellà han fet arribar les darreres hores al govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya. Mireia, Julià, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. La ministra ha respost a la demanda que Marta Ferrer, Jordi Ballart i Ignasi Jiménez feien arribar ahir a través d'un comunicat conjunt. Els tres ajuntaments volen que l'acord s'expliqui públicament i que es faci davant dels agents socials i econòmics del territori. Avui la ministra s'ha mostrat conforme, però de moment el pacte continua a l'aire, perquè segons fonts pròximes a les negociacions apuntarien que la Generalitat no estaria mostrant gaire voluntat de trobar-se amb el govern central per rubricar l'acord.
Seguim parlant de política, ara sí, per escoltar el que deia Pedro Sánchez el 29 de maig, quan va fer l'anunci de les eleccions generals que hi haurà el pròxim 23 de juliol.
Acabo de mantener un despacho con su majestad el rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Aquell dia, 6 candidats sabadellencs estaran a les llistes de diversos partits per aconseguir un seient al Congrés dels Diputats. El sabadellenc que té més números de tornar al Congrés és el socialista Paco Aranda, que repeteix, Júlia, com a número 6 del PSC a Barcelona.
Sí, exacte, està en la mateixa posició i ara la regidora Núria Acacio, del partit d'ultradreta de Vox. Joan Mena s'ha situat al número 27 de sumar, de manera que es quedarà com a regidor a Sabadell. Per part de la CUP, Georgina Monge serà el número 19 i Lluís Perarnau del 23. L'alcaldable del PDeCAT, Amadeu Papiol, serà el número 21 dels demòcrates.
I què faran els partits en aquest inici de campanya?
Doncs alguns d'ells repeteixen la fórmula de les eleccions municipals i han convocat actes d'inici de campanya. I de nou, els més matiners han estat Junts per Sabadell. El racó del Campanar ha acollit fa poques hores la presentació de la campanya del partit Juntaire, liderada per Míriam Nogueras. Els encarregats d'ells per al tret de sortida aquí, però, ha estat Lluís Matàs, alcaldable per les municipals, Miquel Aguilar, membre de la llista de Junts al Congrés, i l'exconsellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Ha estat ella, de fet, qui ha volgut fer una crida a la ciutadania per anar a votar. Ara, diu, és especialment important per al partit independentista.
Catalunya necessita que ens manifestem a les urnes, que ens expressem. No, els catalans només sabem parlar a les urnes. I serà per la via democràtica que assolirem els nostres objectius i els nostres reptes.
Per la seva banda, Aguilar ha volgut destacar que és un programa que busca el benefici per a tots els catalans.
Tenim temes de sanitat molt importants, tenim temes dirigits a la gent gran, una població que és més del 21% dels 60 més, vol dir que tenim de treballar, treballarem molt.
Pel que fa a la resta de partits, poc abans de les 8 del vespre, Esquerra Republicana durà a terme el seu acte al mateix racó del Campanar. En ell hi participaran Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra a Sabadell, i Gerard Álvarez, exdiputat sabadellenc al Congrés Espanyol. Els seguiran sumant Comú Podem, que a les 9 de la nit farà la revetlla d'inici de campanya a les escales del Mercat Central, i per la seva banda el Partit Socialista ha triat el Parc d'Odessa com a espai per donar el tret d'inici de campanya. Serà a 9:45 de la nit i comptarà amb la presència del diputat i candidat socialista al Congrés, Paco Aranda, el primer secretari del PSC Sabadell, Pol Gibert, i la secretària d'Organització de l'Agrupació, Anna Carrasco. La CUP serà l'encarregada de tancar els diversos actes previstos per avui amb un acte a les 10 de la nit, on hi assistirà Xavi Pellicer, diputat de la CUP als Països Catalans del Parlament, i Lluís Pernau, candidat de la CUP als Països Catalans per a la circumscripció de Barcelona.
I per facilitar el vot de totes aquelles persones que han escollit el procés de vot per correu, més de 100 oficines de correus a Catalunya estaran obertes aquest dissabte. Serà en horari de 9 del matí a 2 del migdia. A Sabadell estaran obertes l'oficina principal, així com les sucursals del sud, de Can Uriac, de Bocaccio i del nord.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Ens centrem ara en política municipal. L'Ajuntament ha iniciat les obres per millorar la seguretat i la senyalització de 19 centres educatius de la ciutat amb un pressupost de més d'un milió d'euros. Algunes d'aquestes intervencions ja estan en marxa, com les de 16 escoles bressol, escoles i instituts on s'estan creant passos de vianants més segurs, ampliant també voreres, millorant la senyalització i instal·lant elements per reduir la velocitat dels vehicles. Pere Gallifa, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest paquet d'actuacions està valorat en 470.000 euros i s'haurien d'acabar l'octubre de 2023. Des de l'escola de Can Rull, l'alcaldessa Marta Ferrés ha subratllat la necessitat que hi havia de millorar els entorns de tots aquests centres.
Per això avui presentem un projecte, el presentem aquí a Can Rull, perquè de fet ja han començat les obres, que especifica tot aquest entorn escolar. Era una demanda llargament reivindicada per l'AFA i per el propi col·legi, no? I per tant pel propi equip directiu. I, per tant, poder pacificar tots aquests entorns.
A banda, s'invertiran 451.000 euros per millorar els entorns escolars de l'escola Samuntada, Joaquim Blume i Sant Julià. A part de les actuacions que es faran a la resta d'escoles, en aquest cas, la transformació urbana serà més notable, amb espais d'estada, verds, nou mobiliari urbà i zones de joc. És previst que les tres intervencions arrenquin aquest juliol i estiguin enllestides abans d'acabar l'any. Ara bé, tots els centres educatius de la ciutat veuran millorat el seu entorn. En aquest sentit, l'Ajuntament ha pressupostat 73.000 euros per pintar els passos de vianants més propers als centres i ho faran amb colors llampants.
Que la idea també, com sempre portem fent i per tant, que diem sempre com a govern, és actuar tot arreu, no tenir una ciutat a diferents velocitats i per tant, tots aquests punts i millores de seguretat els hem anat distribuint, com veieu, també per tot el mapa de Sabadell.
Aquestes últimes intervencions arrencaran a la tardor i també és previst que estiguin enllestides abans d'acabar el 2023.
I una de les estàtues més emblemàtiques de la ciutat desapareixerà durant uns dies. Es tracta de The Bark, el veler de metall que hi ha instal·lat al Parc Catalunya al costat del llac. Es tracta d'una obra ideada per Joan Brossa i realitzada per l'escultor sabadellenc Antoni Marquès el 1996. En Pere Gallifa ens explica què li ha passat ben bé.
Aquest matí els operaris s'han endut l'escultura A de Barca, de Joan Brossa, perquè s'ha de reparar, tot plegat després que fa uns dies el pal de la barca va ser vandalitzat, segons fonts municipals. La cap del Servei d'Obres Públiques de l'Ajuntament, Cristina López, ha afegit que la reparació no es pot fer al parc mateix per la complexitat dels materials amb què està feta l'escultura, un aliatge de bronze, zinc, estany i alumini.
L'estan traient perquè la van vandalitzar. Llavors li han fet com un tall en el que seria la vela, la A, i llavors tot això s'ha de tornar a fer una soldadura, i la soldadura no es pot fer in situ, sinó que s'ha de fer en un taller. Per què? Perquè és bronzo, i el bronzo necessita uns elements químics que no es poden posar a la intempèrie. Així, no és tan fàcil fer-ho.
El Parc Catalunya, per tant, es quedarà sense un dels seus elements més icònics una o dues setmanes. En qualsevol cas, el mínim temps possible és el que han promès els treballadors de l'empresa que s'encarrega d'arreglar la peça a aquesta emissora.
I quina és la història d'aquest veler de metall?
Segons detalla el Museu d'Art de Sabadell, l'obra representa un veler amb una lletra A que fa de vela i amb la signatura de Brossa a la popa. Representa, diuen, una metàfora de la literatura com a guia del curs de la vida, la cultura i la intel·ligència que fan avançar l'existència humana. La peça té una alçada de 7,20 metres, 1,5 metres d'amplada i 4,30 metres l'eslora de la barca. L'escultura va ser un encàrrec directe de l'Ajuntament de Sabadell a Joan Brossa, qui va voler que la barca es diposités directament sobre la gespa amb una intenció clara, que els usuaris del parc hi poguessin pujar.
I l'antiga estació de ferrocarrils de la Rambla s'ha transformat temporalment en un espai d'entrenament de drons. Concretament, investigadors de 7 països s'hi han instal·lat per experimentar amb drons autònoms, és a dir, que poden volar sense estar pilotats humanament. Ho explica Julián Cayero, responsable de la línia de robòtica aèria de l'empresa Eurecat.
L'idea d'avui justament és posar drons i fer-los volar dintre del dron, i el que estan desenvolupant aquests estudiants són tot el tema que té a veure amb tecnologia de robòtica autònoma. Ells fan que els drons volin sols, que siguin capaços de detectar les parets, que facin aproximacions i també que toquin, que això és algo que realment els drons comercials no tenen. I al final és una mica cap a on avança la tecnologia. Ara mateix és molt fàcil de tindre un dron, és molt fàcil de pilotar, un pilot normal pot agafar un dron i moure'l, però és molt difícil fer que faci coses de forma autònoma, que el pilot d'alguna forma pugui descansar, que no estigui tot o que no hagi estat nerviós per pilotar el dron.
En quines situacions es poden utilitzar aquests drons?
Doncs en situacions molt diverses, des d'intervencions en alçada, revisions de catenàries o fins i tot en algunes situacions de risc, com per exemple en atemptats terroristes.
Temes de prevenció, per exemple, de vandalisme, de terrorisme, etc. Podem posar aquests drons a volar dintre de túnels, dintre de clavegueres, intentar, per exemple, utilitzar-los per detectar si hi ha algú que no deuria estar allà. No? Alguna cosa, estem parlant, evidentment, d'explosius i coses així, però aquestes eines poden servir per això. Una navegació autònoma dintre d'un túnel, mirant a tot el seu entorn, intentar detectar possibles coses que no haurien d'estar-hi.
Tot plegat, com dèiem, s'està duent a terme aquesta setmana a l'Espai Sabadell, aquesta antiga estació de Renfe que des de fa 6 anys s'utilitza com un espai de formació per a treballadors de ferrocarrils. Més concretament, més de 700 professionals a l'empresa ferroviària s'hi han format en matèria, sobretot, de seguretat.
I aquest estiu torna al programa Grans Vespres, tot un seguit d'activitats i propostes enfocades pels majors de 60 anys. A diferència de l'any passat, hi podrà participar tothom, no només els residents dels complexes de la ciutat.
Les activitats són completament gratuïtes i es duran a terme els dimarts, els dimecres i els dijous de juliol. Enguany les activitats se celebraran a diversos complexes per a gent gran, assegurant així arribar a diferents punts de la ciutat. La regidora d'Infància i Gent Gran, Laura Reyes, explica quines activitats es podran fer.
El ventall que oferim doncs és ampli, des de música, dansa flamenca, cant coral, passant per teatre, espectacles de màgia, humor, activitats físiques, molts guaus per mantenir el cos sempre actiu.
Per a l'Ajuntament, l'objectiu d'aquesta vintena d'activitats va més enllà de moure el cos. El consistori reivindica el companyerisme per evitar la solitud no volguda dels majors de 60 anys.
És una bona eina per tal que totes aquelles persones grans que puguin mantenir una interrelació i no siguin soles durant l'estiu puguin gaudir d'aquests espectacles i d'aquest programa que els oferim.
Per a més informació sobre aquestes activitats, els interessats poden adreçar-se a l'antic mercat de Sant Joan o a les recepcions dels complexos de gent gran.
Avui també és notícia.
El govern municipal insisteix que l'erradicació de les plagues és una de les prioritats d'aquest mandat.
Per aquesta raó es posen al costat dels veïns que ahir a la tarda es van reunir a la plaça de les Dones del Tèxtil per buscar solucions a l'elevada presència de paneroles a casa seva. Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, afirma que l'executiu està treballant per replantejar les actuacions per combatre les paneroles.
A veure com es poden dotar més recursos per poder actuar amb més rapidesa i també amb més contundència, així que arriben doncs, les queixes dels veïns i veïnes, i també veure en quins aspectes doncs, podem innovar o podem fer actuacions que fins ara s'han estat fent que ens permetin millorar la capacitat de resposta de l'Ajuntament i lluitar contra les plagues.
Al centre, la Creu Alta, la Concòrdia i Gràcia són les zones de la ciutat més afectades per les paneroles.
Detingut un home de 66 anys a Rubí per transportar prop de 400 quilos de xix al seu vehicle.
Els Mossos d'Esquadra van fer la troballa quan van interceptar el cotxe a la carretera C-141 Tercena, dins del terme municipal del municipi Vallèsà. L'home portava la droga amagada als seients i al maleter del cotxe. La duia repartida en 897 paquets preparats per a la seva venda. Els investigadors calculen que la xix podria arribar a tenir un valor superior als 2 milions i mig d'euros en el mercat. L'arrestat, que va passar a disposició judicial el 24 de juny passat, està acusat d'un presumpte delicte de tràfic de drogues.
I l'Ajuntament i l'Amical de Mauthausen organitzen la sessió formativa Repressió franquista, exili i deportació al cinema.
La sessió estava adreçada a la taula de professorat Memòria Democràtica de Sabadell. Entre els títols, el que s'han visionat hi ha La llengua de les mariposes, Ai Carmela, Mentre es duré la guerra, Josep o Ebre el bressol de la batalla. La taula del professorat de Memòria Democràtica és un òrgan de coordinació i un espai per compartir experiències i recursos, així com per generar accions de col·laboració entre els centres i l'Ajuntament i entre els propis centres. Actualment formen part de la taula 14 professionals d'11 centres de secundària.
Notícies vespre. Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? Oh.
està.
D'aquí a una hora, els principals hits en català que han marcat l'imaginari musical de diverses generacions ressonaran al Casal Pere IV.
Ho faran amb la veu de Humphreys Quartet, un grup barceloní que ha volgut fer un homenatge a les tres dècades de pop rock en català. Un dels membres de la banda, Jordi Forcadell, ha explicat en una entrevista al Matí que no ha estat fàcil fer aquesta selecció.
Volíem fer alguna cançó en català perquè ens ho demanaven els concerts, però sí. A l'hora de triar-la doncs no hi havia manera de posar-nos d'acord. I al final doncs, se'ns va acudir fer un poti-poti, que seria bueno, un medley.
Sí.
I bé, bueno, al final en vam ajuntar 27 diferents. Llavors és una cançó així... Bueno, molt divertida, perquè de cantar sobretot és molt divertida, doncs, perquè bueno, fas un repàs de tres dècades de música de pop-rock en català.
La primera vegada que aquests quatre músics catalans van pujar damunt un escenari va ser l'any 2009, i aleshores el swing o el jazz eren gèneres poc estesos a Catalunya. Però durant aquests 13 anys, Forcadell ha observat com cada vegada ha guanyat més terreny.
Nosaltres quan vam començar era un estil bastant desconegut. No, sí que trobàvem alguna persona que venia de tant a tant als concerts, sí. Que sí que li sonava d'haver vist algun quartet nord-americà, però bueno, normalment era molt desconegut i encara ens hi trobem. El que passa que és mica en mica, doncs, bueno, al llarg dels anys, entre nosaltres i altres grups que han anat sorgint, doncs sí que mica en mica es va tornant més popular i sí que veus que hi ha més coneixement sobre aquest estil.
El concert d'avui a les 8 del vespre al Casal Pere IV està marcat dins el 23è Festival Internacional de Música de Sabadell.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Carles Puigdemont insisteix que no s'entregarà malgrat haver rebut ofertes d'indult per part de gent del PSOE.
Així ho ha dit a RAC1 l'endemà del revés al Tribunal General de la Unió Europea el seu recurs per l'aixecament de la immunitat a l'Eurocambra. Tot i que ahir va assegurar que dilluns que ve assistiria al ple d'Estrasburg, l'expresident de la Generalitat ha refredat aquesta voluntat i ha puntualitzat que primer demanaran al Parlament Europeu que aclareixi si li garanteix protecció per desplaçar-se lliurement.
Els Mossos investiguen les causes de la deflagració a la casa de colònies de Brunyola, que manté dos menors en estat greu.
Els altres dos afectats ja han rebut l'alta mèdica després de ser atesos a la Vall d'Hebron i al Trueta de Girona. Els nens entre 9 i 12 anys han patit cremades de diversa consideració a causa d'una explosió mentre feien algun tipus d'experiment. Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, l'explosió s'hauria produït per la barreja de detergent, vinagre, bicarbonat i alcohol de 96 graus.
Esports.
Ha costat, però el centre d'esports Sabadell continua movent fitxa al mercat i aquesta mateixa tarda ha fet oficial el segon reforç per la temporada 23-24. Oriol Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Elena.
Es tracta d'un vell conegut a la Nova Creu Alta, no?
Així és. El club ha anunciat avui la incorporació de Carlos Beitia, migcampista valencià, que les últimes dues temporades ha jugat al filial del Celta. Beitia ja va vestir la samarreta arlequinada la temporada de Marbella disputant els tres partits de l'eliminatòria, que va suposar l'ascens del Sabadell a segona divisió. Aquell any Beitia va arribar al centre d'esports els últims dies de mercat d'hivern, s'ha dit pel Villarreal B. La incorporació de Beitia arriba poc més de 24 hores després de l'anunci del primer reforç pels de Miqui Lladó, l'atacant Guillem Naranjo, que recordem, arriba cedit del filial del Saragossa. Per contra, qui sembla que finalment no aterrarà a la Nova Creu Alta és Loren Burón. Tot i semblar un fitxatge fet, i tal com ha pogut saber Ràdio Sabadell, les negociacions s'han trencat en les últimes hores i a no ser que hi hagi un gir radical dels esdeveniments, Burón no arribarà a aquest mercat. Encara pel que fa al mercat estival, el fins ara centrocampista del Sabadell, Sergi Altimira, ha sigut anunciat oficialment com a jugador del Getafe, amb qui signa per 4 temporades.
I no deixem la informació del centre d'esports perquè aquest migdia s'ha conegut el primer rival a la Copa Catalunya.
En el sorteig que s'ha celebrat aquest matí, el Sabadell s'ha vist encreuat amb la Unió Esportiva Tona de la Tercera Federació. L'eliminatòria jugarà a terres usonenques per la diferència de categories. A falta de confirmació oficial, el partit es disputarà el dissabte 5 d'agost a les 6 de la tarda. En cas de passar, el conjunt d'en Miqui Lladó es veuria les cares una setmana més tard amb el vencedor del Vilassar Badalona i 7 dies després es trobaria amb la part del quadre on va el Sant Andreu, el Peralada, la Fundació Esportiva Grama i l'Olot. Recordem que el Sabadell disputa novament aquesta competició després de 4 anys entre la pandèmia i la no inscripció del curs passat.
I aquest migdia s'ha conegut el calendari de la primera divisió de waterpolo i els dos equips de l'Astra al Pool ja saben quin serà el seu camí aquesta pròxima temporada.
Les noies David Palma començaran la defensa del títol visitant la piscina del Club Natació Sant Feliu l'últim cap de setmana de setembre i tancaran la lliga regular a la del Mediterrani. Els duels contra l'Assolim Mataró, que acostumen a decidir la primera plaça i el factor piscina a la final, es disputaran la jornada 9 a Sabadell i la 18 a la piscina de les Maresmenques. Per la seva banda, els homes de Quim Colet buscaran acabar d'una vegada per totes amb la dinastia de l'Atlètic Barceloneta. El Pool, que recordem que aquesta passada temporada va aconseguir acabar la lliga regular a la primera plaça, tindrà un debut plàcid rebent a Cal Llong el cap de setmana del 16 de setembre a l'Etxell de Tenerife i tancarà la fase regular a casa contra el Club Natació Catalunya. Els duels contra l'Atlètic Barceloneta seran la jornada 9 a la Sant Sebastià i la 20 a Sabadell.
I en ciclisme, nou canvi de líder al Tour de França. Jonas Vingegaard, mallot groc després de la victòria de Tadej Pogacar en una nova etapa de muntanya.
El ciclista eslovè Tadej Pogacar s'ha imposat a la sisena etapa de la ronda francesa després de mantenir-se bona part de la cursa al capdavant i d'atacar quan quedaven poc menys de 3 quilòmetres. El danès Jonas Vingegaard ha entrat a 24 segons de Pogacar i és el nou mallot groc de la prova. El ciclista sabadell David de la Cruz ha passat per la línia de meta gairebé 6 minuts més tard que Pogacar i es manté lluny de les primeres places de la general, ara ja a 40 minuts del mallot groc. L'etapa de demà, la setena, tornarà a tenir un perfil més pla i recorrerà els gairebé 170 quilòmetres entre Mont-du-Marsan i Bordeus.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els dos equips de Sabadell de la segona divisió B de futbol sala, l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell, donen per tancades les seves plantilles de cara a la temporada que ve.
Els dos representants de la ciutat ja tenen la feina feta en el mercat de fitxatges estival. Tant la Pia com el Natació Sabadell, a no ser que hi hagi un gir de guió, tenen les plantilles confeccionades i tancades. A Can Colapi la intenció era mantenir el bloc de l'any anterior, tot i que hi ha hagut moviment d'entrada i sortida destacats. Els germans Carles i Oriol Comadran no estaran al primer equip, com tampoc ho estarà Oriol Arderiu. La marxa més destacada, però, és la d'Arnau Graell, que fa el sala segona de la mà de l'exentrenador del club, Adri Sánchez, al sala Sigmar Torell. Qui finalment seguirà el carrer Garcilaso serà José Ruiz Peluca. Santi Sardà és el director esportiu de la Pia.
Peluca es queda, per nosaltres era una peça fonamental pel projecte de la temporada 23-24 i més tenint en compte la temporada que ha fet i la baixa de l'Arnau. Llavors estàvem haver d'afrontar una temporada sense els teus dos pivots de la temporada anterior, hagués sigut molt més complicada, no?
A Can Colapi s'han reforçat amb Pepe Font, que torna després de 3 temporades a la Natació Sabadell, Marc Navarro i Marcel Bravo. A part, Pedro Donoso podrà comptar amb els juvenils Àlex Martí i Oriol Ferrer, que faran la pretemporada amb l'equip. L'altre equip de la ciutat, del Natació Sabadell, ha vist com fins a 5 peces importants abandonaven l'equip. Pepe Font, que com ja hem dit torna a la Pia, Adri Toledano, que segueix el tècnic Adri Sánchez, Quim Gasó i Adrià Térmens, que no tenen decidit el seu futur, i el capità Arnau Ametlla, que penja les botes. Per suplir aquestes baixes, el director esportiu del club, Arnau Casabon, i el president de la secció, Àlex Porres, han hagut de fer un esforç extra. Així ho veu Casabon.
Si comencem a repassar, portem els 3 últims anys amb 6-7 baixes, quan no contemplem tantes baixes, vale? Però bueno, al final es dona el cas que hi ha nanos que al final van a altres divisions de més amunt i són circumstàncies que no hi comptes i hem de treballar.
Han aterrat el Club Natació aquest mercat el porter Adil Dalí, Àlex López, Marc Pérez i també s'ha oficialitzat el retorn d'Àlex Llamas després d'una temporada a l'Ibiza i el fitxatge del Luis García, que arriba procedent del Prato Calcio italià.
I acabem. El president del Creu Alta Sabadell Bàsquet, Enric Campos, ha rebut el Premi Panathlon 2022, un guardó que reconeix la dedicació a l'esport sabadellenc.
El president de l'entitat de la Creu Alta, coincidint amb el 25è aniversari de l'entitat Arlequinada, va ser reconegut en el sopar de cluenda de la temporada del Panathlon Sabadell celebrat ahir a la nit a l'Hotel Urpí. Campos explica el recorregut de l'entitat.
Sabadell ja porto 38 anys, o sigui que ja, déu-n'hi-do. I amb el Creu Alta, doncs, bueno, vaig entrar amb el Creu Alta i a portar-lo amb l'Agustí Forrellat i bueno, hem aconseguit fer un club com a escola de bàsquet, que és el que nosaltres volíem fer al principi.
Campos agafa així el testimoni de Ramon Serra, vinculat a la Unió Ciclista Sabadell.
Merci, Oriol.
Bona tarda.
Nos Nosaltres ho deixem aquí. Podeu seguir informats i, sobretot, podeu seguir l'inici d'aquesta campanya electoral del 23 de juliol a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, al Twitter especialment, i també al nostre web radiosabadell.fm. La informació aquí a l'antena torna demà a primera hora amb el Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.